Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? L'Església celebra aquest diumenge, dia 25, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. En parlarem amb el delegat de Pastoral Vocacional, mossèn Joan Soler. També avui tindrem la secció mensual Música sense complexos que ens presenta Xavier Roca. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Per diumenge del temps de Pasqua. Rectors i pastors. Aquest diumenge de Pasqua és conegut com el diumenge del bon pastor, perquè Jesús, precisament en l'Evangeli, es presenta com a bon pastor. Jesús, entre moltes targetes de visita per presentar-se, s'ha servit d'un títol molt entranyable per al seu poble i que només es referia a Déu. Bon pastor. Tots hem escoltat i hem pregat amb el bonic salm del poble d'Israel: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Hi havia la bonica tradició, s'ha anat perdent, que aquest diumenge fos un reconeixement als rectors de les parròquies per la seva missió, a semblança de Jesús, d'esdevenir també pastors. Per això m'atreveixo a comentar alguns fets en relació amb els capellans que avui actualitzen la missió del bon pastor a les seves comunitats parroquials. Un rector de poble, que viu sol a la rectoria, queda contagiat del Covid i confinat fins que les anàlisis donin negatiu. La gent del poble, els fidels de la parròquia, però també altres veïns, es varen organitzar perquè no li faltés res. Li portaven menjar, li anaven a comprar, es preocupaven d'aconseguir allò que necessitava. Ell em deia amb emoció que n'estava tan agraït i que se sentia molt estimat i valorat com a rector. A la meva primera parròquia com a rector, tenia 34 anys. Un diumenge a la tarda vaig anar amb la penya blaugrana en un autocar al Camp Nou per veure el partit de futbol. Feia poques setmanes que havia arribat al poble. Un cop va arrencar l'autocar, el president de la penya va agafar el micro i em va agrair que fos el rector. En l'enterrament d'un capellà, en acabar, diversos parroquians em manifesten el seu reconeixement al mossèn per tot el que havia fet, pel seu tracte, per la seva preocupació per tothom. No feia gaire temps que el mateix mossèn em deia que ell quasi no feia res, que procurava servir la gent, però que no sabia oferir-los gaires activitats. L'agraïment es manifestava en el moment de la mort. Jo hauria desitjat que l'hagués experimentat en vida. Quan era escolar, aquell quart diumenge de Pasqua, escoltava com la gent s'acostava al senyor rector, el saludaven i li donaven gràcies. Jo no entenia el perquè, fins que ell mateix ens ho va explicar. I transcric un fragment de l'homilia que vaig pronunciar el dimarts sant en la missa crismal de l'any passat, en ple confinament, sense preveres i fidels, però pensant en tots. El dia de la nostra ordenació, a la crida de l'Església vàrem respondre: «Sóc aquí». Avui, en renovar els nostres compromisos, també és bo que repetim sincerament: «Sóc aquí». Som aquí per viure i ajudar a viure l'amor que Déu ens ha manifestat de tantes maneres en la nostra vida. Som aquí perquè volem unir-nos i conformar-nos millor al Senyor Jesús. Som aquí perquè l'amor de Crist ens urgeix, ens esperona a viure i anunciar cada dia l'Evangeli de la gràcia i de la salvació. Som aquí perquè volem continuar celebrant l'Eucaristia i els altres sagraments, oferint així els dons salvadors al poble fidel. Som aquí perquè desitgem continuar la missió de Crist al bon pastor per estimar, servir, ajudar i guiar els germans que ens han estat confiats. Som aquí perquè volem continuar consolant el nostre poble, guarint-li les ferides i alhora també compartir les seves alegries. Ajudeu-nos perquè sigui així. I fins la propera setmana, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Jordi Grau. Jordi, què tal? Benvingut.
Molt bones, com estàs, Àngel?
Molt bé. Suposo que ens parles de la Diada de Sant Jordi.
Doncs sí, si et sembla bé, he fet una reflexió al voltant d'aquesta diada tan maca que tenim els catalans i que celebrem el 23 d'abril.
Quan vulguis, Jordi Grau.
Ha passat Sant Jordi, el dia laborable més festiu de tots els que es fan i es desfan pels catalans. Sant Jordi són llibres i roses, però és sobretot un estat d'ànim. Una manera d'afrontar el dia a dia un mes després d'encetada la primavera, quan esclata la vida als carrers i places. Potser només nosaltres podem entendre per què Sant Jordi, sense ser festa oficial ni festiu, és la festa més estimada pels catalans, encara que plogui, com gairebé és tradició. No és una festa institucionalitzada, és un dia laborable, però que és festiu en el cor de la gent. És dia de socialització, de passejar entre parades, de recordar-se les persones estimades amb una rosa o un llibre, cosa que hauríem de fer extensiu a molts altres dies de l'any. L'any passat estàvem confinats a casa i no vam viure un Sant Jordi al carrer. Aquest any també hi ha limitacions a la mobilitat i amb la restauració tancada a les 5 i el toc de queda a les 9, però hem pogut sortir als carrers, saludar-nos sense abraçar-nos, parlar de les vacunes, confiant que torni una certa normalitat que no serà mai com la que vam conèixer. Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat s'han guanyat un lloc important al cor dels que vivim en aquesta terra i l'estimem. Sant Jordi ens exalta i anima a lluitar contra els dracs quotidians que ens pertorben. I la moreneta és la rosa d'abril, la morena de la serra que il·lumina la catalana terra i ens guia cap al cel. I així sia per molts anys.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
L'Església celebra aquest diumenge, dia 25, la 58a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i també la Jornada de Vocacions Natives. Parlem tot seguit amb en Joan Soler, mossèn Joan Soler, que és el rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar i també delegat de Pastoral Vocacional. Benvingut, mossèn Joan.
Hola, bones, gràcies. Gràcies, Àngel.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. I ens serveix també l'entrevista que et fem per saludar a tots els nostres oïdors que tenim al Maresme, que en tenim molts del programa de ràdio, eh?
Sí, 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 que ho diuen, eh? I a més m'ho diuen, que els agrada molt.
Bé, molt bé, Joan. Bé, aquesta jornada que celebrem aquest diumenge, la jornada de pregària per les vocacions, per què serveix?
Sí, o sigui, és una mica, i sobretot també per les vocacions natives, diu, és una mica intentar posar en valor la importància de la vocació, però també la importància de la vocació a les esglésies locals noves, no, diguéssim, o les esglésies joves, que en diríem, no? Aquelles esglésies a les quals doncs, l'església encara no està completament instaurada, doncs, que encara viu, necessita molt de missioners, val? I llavors es prega perquè no faltin doncs, joves d'aquelles esglésies locals que coneguin la seva cultura, que coneguin les seves tradicions, que puguin convertir-se en apòstols doncs, de l'Evangeli allà a les seves terres. No?
Per això tant, seria el tercer
jornada,
món, no,
una jornada molt bonica.
Seria el tercer món, no, això, Joan?
No necessàriament, perquè poden ser, per exemple, el Japó. El Japó és un país molt ric i que hi ha molt poca presència d'església. Per tant, allà també seria doncs, unes vocacions natives que es pregaria per elles. Passa que ara, avui en dia, com que vivim la situació que vivim a tot arreu, escolta, de vocacions natives catalanes també em falta un piló. Perquè... Per tant, ara ja s'ha convertit en universal, això.
Perquè quan parlem de vocacions, és necessàriament parlar de capellans?
Mira, aquesta potser sí que va una mica orientada cap aquí, perquè també és cert, com tu has dit, que... O sigui, a vegades si es fa una col·lecta, alguna cosa, aquest dia es poden fer, no són obligatòries, a Bogotllongs es fan o amb altres causes, s'envien també molt els seminaris dels països on l'Església és més precària, i per ajudar-los a la formació dels seminaristes, també, val? Dels futurs capellans. Però és una jornada de vocació, d'oració per les vocacions, per tant, són totes les vocacions que hi ha a l'Església. És a dir, la vocació a la vida religiosa, la vida laical compromesa, i a la vida de capellà.
Vida laical compromesa, què és això?
Mira, és una paraula, l'he dita i llavors he pensat de seguida. És a dir, tot laic ha de ser compromès. És a dir, vol dir que quina és la vocació del laic compromès? És la vocació d'aquell laic que decideix viure la seva fe cristiana, doncs, ja sigui a l'interior de la seva família, ja sigui en el món del treball, ja sigui doncs, implicant-se en la societat civil d'allà on està, no necessàriament d'església. Perquè a vegades hem confós i diguem, un laic compromès és aquell que fa coses a dins la parròquia, que també, però un laic compromès és aquell que porta el seu compromís cristià enmig del món. Per tant, vol dir que, per exemple, ara tu ets el director de la CaixaBank, no? Per exemple, sí. I ets un catòlic, no? Doncs dius, home, és necessari fer fora 8.000 persones quan estem tinguent tant d'ingressos? Doncs potser un catòlic compromès dirà, no, intentem guanyar una mica menys nosaltres per permetre que hi hagi més treball. Per exemple, Podria haver posat d'altres, O aquell que diu, per exemple, doncs, guita, què faig les tardes? Doncs les tardes em poso a casa mirant les sèries que fan a la televisió. Doncs, home, un catòlic compromès potser dirà, escolta, doncs jo m'implico a Càritas, doncs jo vaig a una ONG, doncs jo vaig a fer classes gratuïtes a nanos doncs, que tenen problemes doncs, d'integració a l'escola. O, no sé, m'entens, no? És aquest el compromís cristià de lluitar per fer el món millor o de fer la presència del Regne de Déu enmig nostre. És això.
I això
és així de preciós.
I això ho teniu controlat o no?
Bueno, això forma part, teòricament, de la delegació de joves, de la delegació de pastoral familiar i tot el que és l'apostolat seglar. Val? Per tant, és aquest el qui ha d'ajudar i vetllar perquè tot cristià descobreixi quina és la seva vocació. No? Això, i això és el sentit de la vida, no? Clar.
El paper de les vocacions actualment quin és?
Clar, és això, és a dir...
Deixant de banda les laicals que em deies ara, no?
Sí,
però,
fixa que, per exemple, el lema d'aquest any, no?, de la jornada és molt bonic. Diu, per aquí sóc jo, no? Aquesta és la pregunta vocacional. Perquè, fins i tot, fixa't que a Christus Vivit, no?, quan el papa parla als joves o així, ell els hi diu, Diu, no es tracta de preguntar-se per a què sóc jo o qui sóc jo. Val? Que són les preguntes que ens fem sempre, no? Qui sóc jo? I vinga a filosofar i filosofar. O per a què sóc jo, no? I vinga a buscar una funcionalitat. Sinó la pregunta és, per a qui sóc jo? És a dir, qui em crida a mi? Qui m'envia a mi? I quan ets capaç de respondre a aquesta pregunta, per a qui sóc jo, aleshores ets capaç de viure la teva vida vocacionalment. Perquè quina és la resposta? Doncs sóc per a Déu, enviat als altres a donar la vida per ells com el bon pastor, que és el diumenge que celebrem, el diumenge del Bon Pastor. És això, És això. Aquest és el resum de les homilies que faran tots els capellans aquest diumenge. Les allarguem més, però el resum és aquest.
El paper que juguen els religiosos, i sobretot, per exemple, els monjos, no? Monges, els que estan de vida, els que fan vida monàstica, els
Exacte.
Que estan, per exemple, a Solius, els que estan, per exemple, a Sant Daniel, no?
Sí.
Aquest paper de monjo contemplatiu, el que no surt, per exemple, d'un monestir, quin paper juga la societat?
Home,
per què serveixen?
És un paper clau. Perquè ells són aquelles persones que, enmig del món, ens estan dient que allò que és veritablement essencial és la teva relació amb Déu. Val? Perquè en un món on dubta de l'existència de Déu, que unes persones es diguin completament estar en relació amb Déu, és per a tu un estímul a anar una mica més enllà en aquesta relació amb Déu. No? Per tant, la vida contemplativa és totalment necessària. Igual que la vida, que els religiosos de vida activa. Tots dos són els dos pulmons de l'Església, no? Perquè necessitem aquells que ens recordin que estem fets per a Déu i que anem cap a Déu, que és la vida contemplativa, però al mateix temps aquells que ens recorden que som enviats als homes perquè són els nostres germans, que són els religiosos de vida activa. I els dos ho fan com una opció fonamental a la seva vida. Per tant, són dues vocacions precioses que té l'Església i que no se n'hauria de perdre cap. Mm-hmm.
I el paper de l'Església? Quin és en aquests mateixos moments?
Creus... Aquesta és l'altra... Jo t'agraeixo la pregunta aquesta perquè és que la qüestió seria què és l'Església. Perquè hem de tornar a recuperar el sentit, com ho hem posat molt en valor després del Concili Vaticà II i com s'està dient molt, el sentit de poble de Déu. O sigui, L'Església l'entenem massa com institució, ¿vale? És a dir, institució, per tant, institució jeràrquica basada en el sagrament del sacerdoci, no? És a dir, de l'ordre, ¿vale? Per tant, bisbes, capellans, diaques, no? Però, en canvi, si recuperem el concepte de poble de Déu, estem recuperant el sacerdoci baptismal de tots, no? Per tant, ja no fundem l'Església sobre el sagrament de l'ordre, sinó sobre el sagrament del baptisme. Llavors vol dir que cada membre de l'Església és enviat a evangelitzar, a compartir l'Evangeli, a compartir la Bona Nova. I és aquesta l'Església. I és això el que hem de recuperar. És a dir, quan diguem que tots som Església, ens ho hem de creure de veritat. Però costa, costa, ja ho sé, costa, però és el pas que hem de fer.
En aquests mateixos moments hi ha crides? O sigui, hi ha gent interessada en algunes d'aquestes vocacions? Parlaves molt de les vocacions laiques, no? Aquest paper que molts laics poden fer en diferents organitzacions, delegacions que té l'Església, pastoral familiar, pastoral d'ensenyament, etc. No? Sí. Creus que hi ha hagut una revifalla o no?
Sí,
o, per exemple, hi ha molt de joves, o hi ha gent que té altres alternatives, ONGs, i estan més posades amb ONGs que no pas amb institucions d'Església.
Mira, jo crec que hi ha un nou creixement del sentit de vocació. I això ho notem molt, i és veritat que ho hem de notar. Mira, només amb el que és la vocació del sacerdoci, per exemple, són varis els joves que ens han trucat interessant-se per aquest camí, perquè han sentit aquesta crida, no? Llavors, per tant, es tracta d'acompanyar-los, de veure's. Hi ha algun que s'està interessant per la vida religiosa contemplativa, també és molt bonic, però també hi ha altres joves, com dius tu, que descobreixen aquesta vocació de viure la seva fidelitat a l'interior d'una comunitat, no? I que volen viure el seu matrimoni com una veritable vocació cristiana. I això és molt bonic, perquè són persones que, de sobte, transformen les seves prioritats, no? Ja no és la prioritat el seu benestar propi, sinó que la seva prioritat és que siguin oberts a l'amor dels altres i a l'amor de Déu. I és molt bonic, eh? I et puc assegurar que hi ha més gent de la que sembla. El que passa, com que socialment no tenim mitjans de comunicació que expressin el que vivim, sembla que no hi som, no? Perquè el qui no surt als mitjans de comunicació sembla que no existeix, no? Però existeix i està creixent d'una manera molt bonica, sense fer escarafall, sense fer fressa, però va creixent i podem tenir una sorpresa d'aquí uns anys molt maca. De veritat, Àngel. Sí, estic molt esperançat amb l'Església de Girona.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Doncs aquest diumenge celebrem aquesta jornada de pregària per les vocacions. El lema és "Per aquí sóc jo".
Per aquí sóc jo.
I no sé si hauríem d'apuntar-hi alguna cosa més.
Sí, potser dir a la gent això, que és molt important que preguin, és a dir, pregueu perquè no faltin vocacions, però al mateix temps també intenta tu respondre "per aquí sóc jo". Perquè potser estàs pregant molt que surtin vocacions i Déu t'està cridant a tu. Per tant, escolta, potser és tu que et toca dir "ja no prego tant perquè surtin vocacions, sinó que surto jo mateix i descobreixo la vocació que Déu m'ha donat, no?" Per tant, que seria molt bonic, seria bonic.
Doncs moltes gràcies, mossèn Joan Soler, rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar i
Exacte.
Delegat de la pastoral vocacional del Bisbat de Girona, per estar avui amb nosaltres, i molta sort en la jornada que celebrem aquest diumenge.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos la veu, per donar-nos la veu. Gràcies, Àngel.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Final de mes, i a final de mes, a part de que és doncs, una època bona perquè cobrem, generalment, també tenim música sense complexos. Què tal, Xavier? Com
Molt
estàs?
Molt bé, Àngel.
En Xavier ens porta sempre aquesta actualitat cristiana a nivell mundial, i avui crec que és molt interessant també, com sempre, el que ens proposes.
Doncs a Música Sense Complexos parlarem aquest mes d'abril de Hopin, una banda francesa formada per quatre germans que amb les seves lletres i cançons tenen per objectiu evangelitzar a través de la música. Si bé el grup es va formar el desembre de 2013, ja de ben petits aquests quatre joves eren uns aficionats a la música. Va ser a partir de llavors, doncs, que es van posar al servei de la diòcesi de Lyon, i a banda de concerts i gires arreu del país, han participat també en la dinamització litúrgica en una bona colla de parròquies. Hopin, que és la contracció d'esperança i obertura en anglès, és una proposta musical d'estil electropop ben actual, que porta com a segell i com a fil conductor la lloança a Déu amb la voluntat d'apropar-se a les noves generacions. Escoltarem una de les seves peces més conegudes i reconegudes, de l'àlbum Merci, de 2016, porta per títol Que eclat la luanja, que esclati la lluança.
C'est une mélodie qui me ramène à toi. Je l'entends dans ma vie, elle rythme mes pas. Ta famille réunie élève ici la voix. Comme une symphonie qui viendrait de toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Secret de la foi. Donne-nous d'écouter le son de ta voix. Laisse-nous te prier, te chanter notre joie. Avec toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 25, visita pastoral a la parròquia de Vilartagues de Sant Feliu de Guíxols. A les 11 del matí, el nostre bisbe presidirà la Santa Missa. També aquest diumenge, dia 25, confirmacions a la Catedral de Girona als alumnes del Col·legi Bell-lloc, administrades pel nostre bisbe Francesc, a les 6 de la tarda. Avancem actes el dissabte que ve, dia 1, Romeria de Tortellà, al Santuari de la Mare de Déu del Món. I també el dissabte de la setmana que ve, confirmacions a les alumnes de l'Escola de les Alzines de Girona a les 5 de la tarda a la catedral, administrades pel nostre bisbe Francesc.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Ara fa pocs dies es va inaugurar el nou espai amb cor de Lloret de Mar, el segon que impulsa Càritas diocesana a la nostra diòcesi. Neix amb l'objectiu de dinamitzar l'acció comunitària de l'entorn i oferir un espai multifuncional per a participants i voluntariat per donar eines que dignifiquin a les persones que més ho necessiten. Dins d'aquest espai hi ha també el servei de Rober, que serà gestionat per 12 persones voluntàries. Aquesta iniciativa contribueix a enfortir el consum responsable i és un primer punt de trobada i d'atenció a les persones més vulnerables. L'espai amb cor, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i el programa Benestar i Comunitat de Deep Salut, servirà per teixir vincles entre persones i per fer conèixer i desenvolupar els recursos de l'entorn. Aquesta botiga amb roba i complements de segona mà també disposa d'un altell, on hi ha el magatzem. A més, aquest equipament compta amb una sala on es poden fer trobades, tallers i formacions per acompanyar el desenvolupament integral de totes les persones que s'hi adrecin. L'espai amb cor es troba al carrer Sènia del Rebic, a l'edifici del Mercat Municipal de Lloret de Mar.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any, gràcies. Càritas, cada gest compta.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat per l'Evangeli d'aquest diumenge 25 d'abril. Ho fem amb Victòria Mir, que és mestra jubilada. Benvinguda, Victòria. Quan vulguis.
El bon pastor. Les primeres comunitats cristianes van captar perfectament la figura del bon pastor, que estima, guia, protegeix. Coneix les ovelles, la recupera amb tendresa quan s'han perdut i, si cal, dona la vida per elles. Ell vetlla, calma, les dona repòs, confiança i llibertat. Avui aquesta figura és impopular, està desprestigiada. Quan són guies que manen, no menen, imposen la seva autoritat, menys tenen la personalitat de les ovelles. Tots són pastors, perquè pares, educadors, governants, han de guiar, ensenyar, estimular el creixement de les persones i el benestar de tothom. Ho fem a l'estil de bon pastor, estimant com Jesús? També tots som ovelles, com a comunitat, no com a ramat. Sempre necessitem dels altres. Ens relacionem, ajudem, amb criteris de respecte, llibertat i responsabilitat. El Senyor és el nostre pastor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.